fer una peli, que ara no me'n recordaré del nom, Aterrados. Que era també bastant bona.
L'única pega que li poso és que potser la part final sí que baixa una mica de pistonada. Però, hosti, la peli és...
Però perquè té tanta tensió que és difícil mantenir-se en aquest joc. I, perdona, he sentit els...
Senyals horaris dels...
No, els senyals del canvi tarifari.
No, el canvi tarifari. Cuando acecha la maldad, si voleu anar-la a veure, prepareu-vos. O sigui, feu... Com preparar-se una marató, vamos.
No és per l'usuari mitjà de pel·lis de terror, avisem, eh?
D'acord, no, no, no.
A veure, tenim algunes sèries que m'agradaria comentar.
Sí, sí, sisplau, sèries,
anem a les sèries.
Anem a sèries directament?
Sí, sí.
Anem a les sèries directament?
Sí, la cocina ens el saltem.
Perquè és que...
Sí, a la mandanga bona.
A la mandanga.
Galgos, no.
No.
La sèrie més potent que arriba d'aquesta setmana és la quarta temporada de True Detective.
What happened in the last case you were in tomorrow?
Hi ha aquesta sèrie, com sabeu, de resolució de crims, d'alguna manera, no? Mm-hmm.
Fosca, sempre.
I molt fosca, la teniu a HBO Max, i té com a incentiu, que en aquest cas la protagonitza Jodie Foster.
Home, un gran incentiu, fa...
Sí, és molt bon incentiu.
Meravellosa.
No, i John Hawks.
Escolta, molt bé. Un pilot, només he vist el pilot. Jo no sé si heu vist més episodis.
No, només està el primer capítol. També està molt misteri, només està el primer.
Enganxa. És a dir, atmosfèrica, estàs a una... Crec que és a Alaska, no?
Sí, Alaska.
150 quilòmetres a Alaska, el cercle polar àrtic.
Poblet fictici, crec, Dennis.
Foscor, fred...
30... Com es diu aquell còmic que vam fer també a la pel·lícula?
30 dies d'obscuritat.
Bàsicament, quan hi ha 30 dies d'obscuritat, que no hi ha sol durant 30 dies.
Exacte, exacte. Doncs en aquest context es comencen a produir una sèrie de fets estranyíssims que molta gent vincula amb un acte sobrenatural o amb una entitat sobrenatural. I a partir d'aquí, bueno, ens quedem aquí. És a dir, no sabem realment què està passant. Si aquests assassinats tan estranys i tan elaborats formen part d'una trama humana o realment si han estat víctimes d'alguna força sobrenatural. I amb aquesta ambigüitat, almenys en el primer capítol, et deixen. Jo crec que està molt bé. La sèrie està ben escrita, ben interpretada, t'atrapa de seguida, és molt atmosfèrica, plena d'homenatges a La Cosa, homenatges fins i tot a The Terror. Totes aquestes pel·lícules que hem vist de llocs nevats, llocs congelats, on passen coses, doncs les tens aquí totes ficades, molt ben empaquetades, i crec que és un pilot realment exemplar, i que recupera una mica, no sé, les sensacions antigues de True Detective.
Anava a treure, al final és una sèrie de quatre temporades que es tanquen en si mateixes, vull dir que cada una de les quatre temporades és inici i final, no? I que ha sigut una mica irregular, fins i tot, no?
Sí, una mica irregular. La primera va ser fantàstica, una obra mestra. No. La segona jo la vaig començar a veure i la tercera ni me'n recordo de res. I aquesta és...
Pinta que sí.
I una de les coses bones, molt bones, és que a diferents de les altres tres temporades on els protagonistes eren masculins, aquí les protagonistes són dones.
Sí.
I són dones policies.
A mi,
no qualsevol, perquè la Jodie Foster...
Exacte.
I John Hawks, que està sempre molt bé, que és un tio que a mi em genera una inquietud bestial. Mm-hmm. Des de Marta, Mercè i Merlin, recordeu aquella pel·lícula?
Sí.
On feia de... Bé, a mi l'únic que em preocupa és com aconseguiran encaixar tota aquesta mena de fenomen paranormal que ronda per allà, no? I que aquí és bastant obvi, perquè hi ha aparicions de fantasmes.
Sí, sí, no és ambigu.
Com encaixaran això amb la trama purament detectivesca? Sí. Això em preocupa molt, perquè se'ls hi pot anar de les mans així. Mm. Si ho fan bé, serà collonuda. Si no ho fan bé, es començarà a desmuntar el segon episodi, directament.
Sí, em sembla brutal com aquesta nit eterna és un personatge més i com ho exploten a través d'aquestes imatges. El primer capítol és brutal.
Quina ambientació i el lloc i com aconsegueixen. Sí.
Per tant, pinta molt bé la nova temporada quarta ja de True Detective.
Correcte.
Anem a la següent sèrie. Sèrie espanyola, Movistar Plus, es diu Galgos.
Bueno, ja paguem. No, vinga. Bones tardes.
No, per comentar això cobrem més, eh? Xavi,
ja t'ho dic. Molt més.
Què passa amb Galgos?
Què passa? Estem una mica...
Galgos és el Succession espanyol, eh?
Succession ibérico.
Jo estic ja una mica cansat, eh?
De què? D'aquestes coses?
Aquestes sèries amb famílies, amb pasta i problemes...
Bueno, però perquè Succession ha sigut moltes temporades, va guanyar el Emmy un altre cop aquesta setmana.
Ja, són unes quantes.
El problema que tinc és que es veu massa que vol ser una Succession espanyola, i més ara que Succession ha guanyat tots els premis. Ostres, en una altra època potser aquesta sèrie t'hauria dit, doncs mira, té algun atractiu.
Quina és l'empresa?
Es diu Galgos.
És una empresa de sucres, galetes.
De galetes.
De galetes i cereals i aquestes
menjar d'aquests, sí, menjar escombraries, diguem-ne. I bé, és una família, són les trames entre la família, entre el patriarca, la matriarca, com aquesta senyora es fa amb el poder d'aquesta empresa, i el de sempre, les conspiracions entre famílies i entre afiliats a la família. I bàsicament funciona així la sèrie, però evidentment li falta el 90% del verí que té Succession. És una sèrie molt convencional. I jo és que no li veig cap virtut.
És que sembla que està tot com molt mesurat, com molt com de manual.
Ni tan sols això.
I dius, hosti, és que no...
Faria servir una altra paraula, que és impostat. no està malament, és impostor, està impostat. I ja vaig llegir l'altre ahir, o abans ahir, algú que deia Succession tiene un digno rival.
Jo crec que no hi ha res més dolent quan estàs veient una pel·li o una sèrie i estàs veient el guió. Estàs veient.
Com
no aconsegueixes entrar.
Tothom està declamant. Estàs al teatre, tothom està declamant la seva... I saps que entrarà algú i dirà una frase insuportable.
Doncs Galgos, que no us ha agradat.
I per contrari, per l'altra banda, tenim...
Ara.
Bueno, i aquesta... Jo he sentit a tothom parlant molt bé i no m'ho esperava.
Aquesta és bona.
Disney Plus, Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela... I les puntades justes.
Alberto San Juan fent del dissenyador basc que va triomfar tot el món, que és Valenciaga, i que jo n'hem sentit a parlar meravelles. És tan bona.
És addictiva.
En el moment que saps que els que estan darrere d'aquesta sèrie són els directors d'Andia, de l'Oreac, i de la Trinxera Infinita, dius, home, bueno, puc esperar una bona sèrie.
Es nota que és una molt bona sèrie. Es nota que està feta amb una cura, l'elecció dels plans, d'on posen la càmera, de l'estètica de la imatge, estan parlant d'un tema de la moda d'alta costura i estan aprofitant aquesta temàtica per fer una elegància visual que casa perfectament amb la sèrie i que és que no és una cosa que dius, parles dels aspectes tècnics, és que tu veus i dius, ostres, aquesta sèrie està pensada per fer-ho d'una manera que és que crida l'atenció.
Bueno, tu la sèrie la veus i penses, és com l'hauria rodat Valenciaga.
Sí, és d'alta costura.
Si director d'una sèrie, així l'hauria fet, amb aquesta cadència de càmera, amb aquesta exquisidesa, i crec que
és
perfecta, no?
Té una cosa que Alberto San Juan, que jo no dono un duro per ell, em sembla un bon actor de comèdia, però no creia que pogués fer aquest nivell de drama. Ostres, està fantàstic.
És complicat fer un personatge així.
És molt complicat, bàsicament, perquè pots... Sí, és un personatge gairebé mòbil, és un tio que...
És hermètic.
Sí.
I pots caure en la caricatura fàcilment.
No, i pots caure fàcilment en la idea...
Hi ha moments que van al límit. Sí.
No, però pots pensar que és un tio avorrit, no? Però el retrat també el fa tan complexa, la manera en què parla, com es mou, com mira la gent, com mira les coses, em sembla fascinant el retrat que fan, i és això. Sí, el disseny de producció és exquisit, també parla molt de política, que és una cosa molt complicada de ficar en una sèrie que realment...
Sí, l'ocupació nazi, no?
Clar, l'ocupació nazi, la guerra civil espanyola, l'exili, etc. I hòstia, està tot molt ben lligat, ella està fantàstic, els altres actors estan fantàstics, dic, hi ha una... És una sèrie molt fina, molt ben feta,
molt recomanable.
M'encanta que toqui sense por, que diu el Toni, les connexions que va tenir Valenciaga amb els nazis durant l'ocupació de París, perquè això existeix, això va passar, i ell...
Quan ell diu que ell no és polític, que la moda no és política, i un amic se li diu tot el que fas és polític. Els sombreros que fas són polítics.
I com toca també el tema de la seva orientació sexual, que ho fa sense caure en el sensacionalisme. No, molt bona sèrie.
Està molt ben feta.
Molt recomanable.
I addictiva, Xavi. Ahir vaig a passar 4 seguits.
Sí,
la meva parella...
Són 6 capítols, Són 6 capítols.
Una hora o...?
Més o menys, no arriben a l'hora.
Doncs bé, recomanació feta a Cristóbal Valenciaga, Disney Plus. Sí, us he vist contents.
Les 12 i 8 minuts.
Què? Per cert, aviso, ara anem amb la informació i després de la publicitat anirem a parlar amb una estoneta amb Maruja Torres.
Hòstia,
Déu-n'hi-do. Vinga, va. 12 i 8 minuts, pantalleros, que vagi bé.
Adéu.
Okay. 12 i 8. Hora d'actualitzar la informació amb Marina Arbós. Marina, bon dia. A veure...
Bon dia.
I Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Anem amb el que ha donat de ser les últimes hores. El PSOE redobla les crítiques al Partit Popular per la manipulació dels jutges.
Sí, el PSOE, els socialistes proven de desviar l'atenció del jutge Manuel García Castellón de l'Audiència Nacional, cap als populars els acusen d'intentar manipular els tribunals. Aquest jutge és l'origen de les crítiques de Teresa Rivera, que el va acusar d'actuar obeint els postulats de la dreta. La polèmica centra la convenció del PSOE, que s'està fent a Galícia. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 a Corunya, Jordi Armenteres.
Sí, la ministra portaveu, Pilar Alegría, acaba d'assenyalar directament Feijó per la falta de respecte als tribunals i al poder judicial, evitant, això sí, incidir en les crítiques a García Castellón que feia Teresa Rivera i focalitzant en el PP.
Creo que el que ha suspendido en esta materia continuamente ha sido el Partido Popular. Y no lo digo yo, las hemerotecas están ahí. Quiero recordar también las propias palabras que ha hecho en numerosas ocasiones del líder del Partido Popular, el señor Feijóo, diciendo que estábamos delante de un gobierno ilegítimo, poniendo en cuestión también la legitimidad del Tribunal Constitucional, con lo cual ustedes conocen la posición del gobierno desde el primer momento, que es de máximo respeto al resto de los poderes.
A més, Patxi López, el portaveu parlamentari del PSOE, també deia fa uns minuts que no cal aclarir res de les acusacions de Rivera perquè eren molt clares.
I a Catalunya, Esquerra situa Pere Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat per una segona legislatura. El Consell Nacional dels Republicans ha oficialitzat fa una estona la proposta que ha de servir al partit per engegar la maquinària electoral. Aragonès ha entomat el repte, traient pit de l'acció de govern i assegurant que el seu objectiu és continuar obrint camí per fer avançar el país i aconseguir un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat.
Quan s'obri el procés que pertoca, d'acord amb els nostres estatuts i d'acord amb el reglament intern, doncs em proposaran per ser de nou el candidat a la presidència de la Generalitat. Tenim moltíssims reptes i els reptes els hem d'afrontar amb totes les eines. Per això, Esquerra Republicana, a les eleccions del proper any, estic convençut que, com deia el president Companys, tornarem a vèncer.
Aragonès ha agraït el suport del president del partit, Oriol Junqueras, que els últims mesos havia sonat com a possible candidat un cop s'aprovés l'amnistia. També s'ha referit a Marta Rovira, assegura que gràcies a Esquerra la secretaria general del partit podrà tornar ben aviat, diu, a Catalunya. Més coses, avui una vuitantena de ciutats d'arreu de l'Estat es manifesten en contra de l'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza. A Catalunya a aquesta hora hi ha en marxa la protesta de Girona i també la de Terrassa. La mobilització més gran, però, serà la de Barcelona, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. També a la tarda se n'han convocat a ciutats com Lleida o Reus. Al darrere d'aquestes manifestacions hi ha mig centenar d'organitzacions socials de la xarxa contra l'ocupació de Palestina, que reclamen al govern espanyol que doni suport a la denúncia que va presentar Sud-àfrica davant de la Cort Penal Internacional en què acusaven Israel de genocidi. La portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson Estapé, demana a les administracions que facin un pas més. Ho ha dit a RAC1.
Volem mostrar aquest múscul, volem mostrar com els carrers empenyen a les institucions i volem forçar a les institucions a prendre mesures concretes perquè tenen responsabilitat per tal de prevenir i evitar el genocidi que s'està dient a terme contra el poble palestí.
Des de l'esclat de la guerra el 7 d'octubre han mort més de 24.900 persones, de les quals més de 10.000 són infants. I a Girona els bombers han treballat durant aquesta matinada passada amb 6 incendis provocats que han cremat 5 cotxes, 3 motos i 17 contenidors de la ciutat. El foc ha començat cap a quarts de 5 de la matinada al carrer Castell de Solterra. Ara bé, els focs intencionats han afectat diversos barris, el de Santa Eugènia, el de Sant Narcís, el del Pla de Palau Sant Pau i el de Montilivi. A més, el fum també ha afectat la façana de 6 habitatges i d'un local comercial. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha condemnat els fets i ha explicat en una piulada a Twitter que s'iniciarà una investigació perquè els fets no quedin impunes.
Esports, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open d'Austràlia després de superar tercera ronda Jun Kengshan, que s'ha retirat amb molèsties físiques a l'inici del tercer set, quan ja perdia pel 6-1 dels dos primers. I la número 1 del rànquing femení, Iga Swiatek, ha quedat eliminada al perdre contra l'Inda Noskova, número 50, per 6-3, 3-6 i 4-6. En futbol, l'Espanyol rep aquesta tarda el Villarreal B a 6:45, sense Nico Melamed i amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 5 partits. A primera divisió, avui es jugaran Rayo Vallecano Las Palmas a les 2, Villarreal Mallorca a 4:45, València Atlètic de Bilbao a 6:45 i Celta Reial Societat a les 9. A la Lliga femenina, Llevant Les Planes, Reial Societat a les 2, i el Barça femení buscarà al vespre el primer títol de la temporada a la final de la Supercopa contra el Llevant a partir de les 8 del vespre a Leganés.
I el temps, a aquesta hora es mantenen els núvols baixos i les boires en punts de l'interior, sobretot cap a les comarques de Lleida. A mesura que avanci el dia es desfaran i s'imposarà el sol, l'ambient serà hivernal amb temperatures màximes que es mouran entre els 8 i els 13 graus. El vent de tramuntana també afluixarà.
Ei, tenim un superpla. Apunteu, del 18 al 20 de gener, a Viladecans d'Style Outlets celebren l'Esports Flash Sale. És hora de renovar la roba d'esport amb els millors descomptes i a les millors marques. Adidas, Homa, Timberland, Harley i moltíssimes més. És o no és un superpla?
I aquest sofà al llit? Si hi en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Del 19 al 21 us esperem a l'estand de la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques a la Fira de l'Oli. Veniu a degustar l'oli verge extra Terrall de Sant Isidre amb garantia 100% d'olives arbequines de proximitat, amb segell de qualitat DOP i les Garrigues. A més, gaudiu de promocions especials i dels productes de la nostra agrobotiga. Oli Terrall de Sant Isidre. Sinònim de qualitat, proximitat i salut.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som 1.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Passarà un minut d'un quart d'una del migdia. De seguida anem amb la Maruja Torres, però abans... Un recordatori per vosaltres, perquè recordeu que des de fa uns dies, si heu de visitar un centre sanitari o sociosanitari, és obligatori portar la mascareta. És l'única manera que tenim d'evitar el contagi de les malalties respiratòries que circulen últimament, com sabeu, que segur que us ha passat a tots. Una bona protecció que ens cuida tant a nosaltres com, sobretot també, als qui ens envolten, de la Covid-19, de la grip, de qualsevol altra malaltia respiratòria. Posar-se la mascareta i seguir el protocol sanitari estalvia mal de caps. Per tant, quan visiteu un centre sanitari o sociosanitari, mascareta posada. I si teniu dubtes, 061, Generalitat de Catalunya. Torres, bon dia. És que estava aquí amb la ballaruca, Maruja Torres, a tope. És sentir aquesta música et canvia, et transforma, eh?
Sí, però només de cintura cap amunt.
És veritat, no t'has aixecat a la cadira, no mentirem al personal, però...
No, no, el fèmur ha de continuar.
El puesto. Que has tingut problemes de fèmur o no?
No, tinc problemes en general.
En general. Sí. Mira, he sentit aquesta cançó i primer, la
final,
càrrega...
El final d'Atami, no?
El final d'Atami, sí, crec que sí,
el final d'Atami. Sí, quan van amb el cotxe els tres desventurats de la vida.
Però per tu la referència és Atami?
No, per mi la referència és que el Duodinàmico segueix viu, cosa impossible.
Sí, sembla gairebé impossible.
Sí, és una cosa.
Hem posat aquest Resistiré perquè sabem que és una cançó important per la Marujo Torres i perquè, en el fons, no deixa de ser una de les formes que segurament la defineixen més, que és la resistència, la capacitat d'aquesta resistència. Estem parlant d'una de les plomes més afilades del país, una reconeguda periodista, escriptora, que es defineix a si mateixa com una mosca collonera, crec que és una gran definició del que implica Maruja Torres, que ho ha guanyat gairebé tot, el Planeta, el Nadal, la Creu de Sant Jordi, el Premi de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, i ara als 80 anys s'hi ha sumat també el Margarita Rivière, que atorga l'Associació de Dones Periodistes pel seu rigor periodístic amb visió de gènere. Diries que et defineix això de la resistència o no?
La resistència sí, però de doblegar-me com un junco ja no.
Ho havies aconseguit,
ja no? Ara m'he de posar contra la paret com la Pantera Rosa i deixar que passi la ventolera.
Però t'agafes, fas així com de, sí, sí, no, de tocar la paret, a veure... De rapes a la paret,
sí,
eh?
Sí, tant.
Sí que és una... per tu és un concepte important, la resistència, i a través d'aquesta cançó, que no sé quan la descobreixes tu, aquesta cançó, o sigui, quan forma part del teu banda sonora.
Home, jo és que he tingut tantes vides, tinc 80 anys, i aleshores m'he reencarnat en moltes coses. Hi ha coses que sempre han estat presents, una d'elles el feminisme, pel que m'ha donat el premi dins del meu periodisme, una altra l'aventura. L'aventura sempre, el periodisme per mi era agosarar-me i fer lo que no feia ningú o fer-ho d'una altra manera, no? I després, una cosa que fem molt les persones i que fem molt les dones, que és no retrocedir. No retrocedir, és a dir, abans que trenquin, doncs fas el que sigui, el que calgui, però un passet més endavant si pots, no? I això et va fent la vida, et va fent així. Tampoc és que... ens fem a partir dels problemes que ens toca resoldre. La gent que no ha tingut problemes generalment és més tonta. Pot ser més bona, pot ser més maca, pot ser més prima, pot ser més rica, però pot ser més tonta. Per què? Perquè el seu cervell ha hagut de desenvolupar contra les circumstàncies. Per això hi ha tanta dona intel·ligent.
El que ens forma, per tant, és la dificultat? El que tu t'ha format
no,
és la dificultat?
Sí, bueno, també fa mal a la universitat. També fa
sí,
la lectura...
D'acord.
Però a mi, per exemple, amb les dificultats de la meva vida, la lectura ha estat una eina per resistir. Els amics han estat una altra eina per resistir. El dir això ho faig per nassos, vulgueu o no vulgueu, ha estat una altra eina, és a dir, la voluntat. I així anem. Tampoc estic per donar lliçons a ningú jo ara, tampoc.
Doncs m'agrada rebre-les, en el cas de la Maruja Torres. No. Però m'agrada molt que al principi dius... jo he viscut moltes vides, al final, perquè tinc 80 anys, i m'ha semblat que feies una cara com, no sé si de sorpresa en algun moment, de l'edat, és a dir, de la consciència de tenir 80 anys.
Sempre que ho dic em quedo estabornida. No, perquè com passa de sorpresa la vida? La meva mare ja m'ho deia, nena, esto es una cabezadita.
Una cabezadita?
Una cabezadita.
És boníssima.
Una migdiada, no?
Una migdiada.
Una migdiada. I diu, fas així si et despertes i t'estàs morint. I deia, mama, no. Com que mama, no? Ara la comprenc. Wow. Ara la comprenc. Però crec que un triomf de la vida, també dins de la línia resistiré, és resistir amb les quatre coses que et queden. Cada dia et queden menys coses, des del punt de vista de salut, de mobilitat, d'oportunitats, el que calgui, no? I de ganes. El desig se'n va, però el pots substituir per la curiositat, no? I coses així.
El desig se'n va? Les ganes se'n van?
Saps què em passa? Ara, a mi el que sempre m'ha agradat més, per sobre dels homes, per sobre del sexe, per sobre, no dels amics, però per sobre de tot, ha estat viatjar i conèixer mons. I ara ja em costa més. I saps què penso? Coi, ho vas conèixer al seu moment de màxim esplendor. Perquè has d'anar ara a un lloc que et recordarà qualsevol cosa, perquè sempre que estiguis, sempre, vagis on vagis, sempre que estiguis a un centre comercial a Bangkok. I a les franquícies s'han apoderat del paisatge.
A tot arreu, això?
A Bangkok, concretament, sí.
No ho dic perquè t'has viatjat molt, has sigut corresponsal en diversos llocs. No?
Que, sí, però la darrera vegada vaig estar mesos a Bangkok, dos anys seguits, perquè tenia allà dos amics, la Mònica i el Javier Espinosa, la Mònica Prieto, i els seus fills, i els volia veure allà, perquè vivien allà, i volia estar amb ells, i em vaig quedar dos mesos i l'any següent tres mesos. Per tant, dius, no vinc aquí pel paisatge, vinc si a cas... I això és molt interessant, però no és bonic, pel món que ve, que està molt ben representat a l'Orient Extrem.
El món que ve?
El món que ve. Aquest món de Blade Runner. no? Diguem-ne...
Futurista.
Futurista, moltes ponts elevats, moltes motos i tios en casco que no els hi, o ties que no els hi veus la cara, molts cotxes, molt soroll, molt, un ambient força irrespirable, molta gent amb la mascareta sense necessitat de que hi hagi una grip, i un individualisme salvatge. Junt amb un aborregament enorme, diguem-ne, es fa el que fa tothom, es mira el telèfon com el mira tothom, es camina com camina tothom, però si s'ajuntessin per fer una revolució seria per quedar-se amb un telèfon millor teu, no per uns ideals.
Mentre ho dius, tinc la impressió que tu mires com dient, em fa il·lusió veure-ho, m'agrada veure-ho, però quina sort que no hagi de ser el món que jo viuré d'aquí a tres dècades o quatre.
O sigui, quina sort que jo estaré morta. O sigui, quina bona època per ser gran i quina època tan dolenta per ser jove, no? Jo crec que els joves d'ara tenen un mèrit brutal, perquè s'enfronteu amb coses molt fora de control. Molt fora de control. El món s'està fent gran i descontrolat, i les decisions es prenen molt per sobre dels nostres caparronets, no?
Et fa mandra, et fa por aquest món que ve? Et fa angoixa o res
angoixa
de tot això?
Angoixa seria millor.
Sí?
Angoixa, com si llegís una novel·la de la Patricia Highsmith o algo així, no? És mar de fondo. Hi ha una cosa de fons que no m'agrada, perquè jo he viscut un món on el mar de fons eren les ganes de sortir endavant, de progressar, no tothom, però la diguem-ne que la locomotora sí, la gent que comptava per tirar endavant, sí, no? Aleshores, jo crec que hi ha coses molt bones, també, eh? Hi ha molta consciència solidària entre gent jove, no tota, però hi ha. El feminisme està en un bon moment, és a dir, dintre de que el feminisme sempre està en un mal moment i les dones sempre estem malament, si no un lloc a l'altre, no hi ha mai un lloc. És a dir, tot el planeta, les dones per fi tenen tots els drets que tenen els homes, com a mínim. No, però sí que està molt bé que no s'ha aturat i que malgrat les divisions, que sempre les ha hagut, segueix endavant, no? Segueix endavant. I això dona esperança.
Tu has tingut la impressió, així com ja no parlo d'homes, sinó de moltes dones que han descobert una lluita feminista en els últims, posa a dir, última dècada, no? Un descobriment i una sortida com molt forta, que tu també has vist alguna cosa nova en aquest feminisme? Sí. Has descobert coses noves a l'última dècada?
Jo he descobert una cosa preciosa, que és el reencontre de les joves que descobreixen el feminisme amb les velles que ja ho sabíem. Jo me'n recordo molt de quan el senyor Gallardón va intentar revertir la llei de l'avortament, el tren que va sortir d'Astúries el portaven les comadres, que jo soc comadre de Nord des de fa anys, i quan van arribar a l'estació estaven un munt de joves, un munt de noies joves, i encara m'emociona, perquè dic, d'aquí sortirà algo. I va sortir, i després té les seves desviacions, té les seves coses, però jo crec que s'ha anat endavant.
Li brillen els ulls a la Maruja quan parla d'aquesta qüestió.
Sí, 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 perquè m'emociona molt, ojalà la meva mare hagués pogut ser així.
Així és com?
Tenir un món en el que li diguessin, separa't, perquè et defensarem. I no li diguessin, no et separis, perquè et donarà dos hòsties i et treurà la filla. Tens? Doncs simplement per això.
Aquesta és la història familiar una mica de la Maruja Torres, que n'ha parlat moltíssimes vegades.
Moltes,
no?
A més és avorridíssim.
De la importància que al final, quan dèiem al principi que de les dificultats es conforma un caràcter, és obvi que de les dificultats de la trama familiar, però és molt maco que pensis ara en la teva mare, encara que sigui des del dolor de pensar, tant de bo
tant
hagués
de bo.
Tingut el que hem tingut
algunes... Tant de bo anys. Ella i les dones de la família no haguessin sigut unes dones col·laboracionistes dels homes.
Involuntàriament.
No sempre, Les dones tenim dret a ser dolentes, també, I podia, hi havia alguna que... Déu-n'hi-do, però la meva mare no, la meva mare era una víctima de tots.
Una víctima que no va tenir aquest ni coneixement ni el suport per entendre què és el que
podia. Ni confiança. Era una... Estava minada per has de fer això, has de fer l'altre. Has de fer això, has de fer l'altre. I fins al punt de que... Això sempre ho poso com a exemple, no? Que quan el meu pare se'n va, per fi, i deixa de pagar-la, aleshores adopta el paper de dona abandonada. Ara ja has passat de ser la dona maltractada a ser la dona abandonada. En qualsevol cas, una víctima. I jo reivindico que no som víctimes, som sobrevivents. I de vegades amb molta gràcia.
Tu creus que la manera en què tu has exercit aquesta manera de mirar el món feminista, desacomplexada...
Però feminista per lliure, eh?
Com feminista per lliure?
Que jo no tenia...
Que no segueixes un isme.
El que està ara, aquesta estructura feminista que ja... Allà teníem la revista Vindicació, teníem a la Montserrateta Roig, a la Marina Curià...
M'agrada molt això de Montserrateta.
Sí, és que me l'estimava molt. La Pilar i Meri érem un grup de dones que veiem més o menys per on s'ensumava la cosa, no? Llegíem els llibres de les feministes americanes dels anys 70 i espavilàvem. Però el que sabíem és que no volíem ser com les nostres mares i com les nostres tietes, i etcètera, etcètera.
Quina imatge teníeu d'aquella generació? Ja no dic de la teva mare en concret o la teva tieta, sinó què era aquella dona de...
Clar, és que no és la mateixa la dona de Samaranch que la dona del senyor Paco del Bar. Uh-huh. Aleshores, clar, i dintre de... Jo és que no sóc massa transversal amb la qüestió del feminisme, tampoc. Ho sento molt, però a mi la qüestió social... Si vosaltres voleu que a mi m'agradi una dona, diguem-ne, empresària, aquesta dona empresària té que ser feminista de debò, però no per ser dona, ni per haver aconseguit arribar a empresària, sinó per haver posat... ordre a la seva empresa, per exemple, sense anar més lluny, no? Igualtat entre la gent que hi treballa. Aleshores, jo ho vaig aprendre des de jove, i de la Montserrat, justament, i de la Marina Curiel, que ningú se'n recorda d'ella, però jo sí. I que era la lluita paral·lela. Lluitaves dintre de l'esquerra perquè millorés, perquè per anar contra el franquisme... I al mateix temps lluitaves perquè els teus companys que lluitaven contra el franquisme et respectessin. Entens? I no allò, el paripé, i ho van fer molt del paripé, són anys i anys, encara tenen coses d'aquestes de jo rento els plats després i tal. No. Veritable, però ara ja hi ha una generació de nois que ho tenen assumit. Jo tinc amiguets de 16 anys que saben què és el consentiment, els hi ha explicat la seva mare i el seu pare molt bé.
Però no? Això conviu també amb una generació, pel que diuen alguns sí. Estudis, que també té una càrrega retrògrada molt
retrògrada,
important.
Retrògrada, i a més estan molt furiosos els... Però no ells, els seus grans. O sigui, això jo crec que ve de tota aquesta gent que està posant de moda una altra vegada una Espanya retrògrada i la por del mascle a ser masculat per la dona. Si és un clàssic, noi. És un clàssic. Nos quiten los trabajos, deien, als anys 80.
Quan tu treballaves?
Quan jo treballava, jo sabia que estava per quota. Estava per llesta, però a més per quota, no?
Si tu vas ser conscient en algun moment, pensaves que eres part de la quota.
I que sabia que aprofitava, que totes les eines que serveixin per igualar una mica, no?
Està molt bé això que estàs dient, perquè hi ha moltes vegades que quan estem parlant de... també en els mitjans de comunicació, no? Les dones que tenen dubtes, no? I diuen, anant a una tertúlia, ser entrevistada, dirigir un projecte, home, però és que potser jo no vull ser una quota. I tu dius, bueno...
Jo m'estimo més...
Ni un pas enrere.
Jo m'estimo més l'epidural que m'operin sense anestèsia. És a dir, tot el que sigui, ni un pas enrere, ni un pas enrere. I dins dels espais, si ho han fet sindicats, si quan hi havia un sindicat únic franquista, Comissions Obreres es va infiltrar i el van a canviar des de dintre. ¿Qué volías que diguessin? Ai, no nos creéis porque somos rojos. No, que coño, no somos rojos. Es fotien dintre i anaven canviant per dintre.
O sigui, aprofitant les escletxes.
Clar, així és com s'avança. Jo quan estava fent reportatges a països d'aquests tan masclistes, tu què creus, que m'enfrontava amb ells? Jo m'aprofitava del fet que pensaven que com era dona era tonta. Clar, i em quedava quieta encara de boba mentre anaven deixant anar coses que els homes no els hi haguessin explicat. Prens?
Havies actuat molt?
Sí, sí, sí. Jo feia, era bastant gonzo quan no se sabia aquesta paraula. Era, però ho feia sempre per un greater good, no? Per dir la veritat, cony, tu no pots anar a la dona d'un dels de la Junta de Pinochet i dir-li, hola, soy del diario El País, que es de centro-izquierda, y queremos hacer un reportaje demoledor sobre la dictadura.
Contra ustedes.
Hombre, es imbécil.
Vale, eso. Gracias.
Claro, y a Sudáfrica...
Seguridad, por favor.
Claro, y a...
Acompañen a la señorita.
Y a Sudáfrica la parte, y no dejaban entre periodistas, yo en vaig fer una fama de turista, primer, una cobertura de turista salvatge, i vaig tirar-me un mes entre vaig viure entre Soweto i l'hotel més car de Ciutat del Cabo.
La supervivent, eh?
Sí.
La resistent, sí, 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 la del, sí, Junco.
La del Junco, sí, 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 sí.
Fixa't, però amb aquesta feina, viatjant amb situacions de risc, tu has arribat a tenir por?
Després,
quan tornaves?
Et tremola les cames quan ha passat.
Fuh.
Clar. Jo recordo una vegada que va passar un bombardeig molt fort, que és amb el que comença el meu llibre Mujer en Guerra, al Líban, a Beirut, i una setmana de setge d'aquests que no pots sortir ni per un lloc ni per l'altre, i saps que t'atraparan com un conill, el que estan fent ara a Gaza, però això d'ara és molt pitjor, perquè no hi ha respir. Però surts amb el ferri, perquè et criden ja a la redacció, soleta, voltada de bombardeig, pum, pum, pels dos cantons, i el ferri tira endavant, arribes a Xipre. I quan arribes a Xipre et diuen, torna, perquè s'ha d'evacuar unes espanyoles. I has de fer aquest reportatge. Això és el moment de por.
Hi ha hagut algun moment en aquestes últimes setmanes i mesos, amb tot el conflicte, que tu has pensat, tant de bo tingués 30 anys menys per anar-hi, o no hi haguessis anat?
No. El pensament que ara em devora, m'angoixa, és que jo hi he estat a Gaza i ara està pitjor. Jo hi he estat al Líban i ara està pitjor. O sigui, es desanima molt que quan ho expliques les coses serveixen perquè l'altra gent ho sàpiga, però no, el periodisme no arregla res. Ara, què seria del món sense periodistes? Ho hem vist a Gaza.
Quan parles i rememores coses que has fet i deies de la cosa bonica que és la vocació, quina part d'adrenalina hi ha en aquesta Molta. Vocació? És a dir, del motor que t'empeny a agafar un vol, un ferri i ficar-te en una zona, l'adrenalina pesa més que la vocació en algun moment?
Des del moment en què decideixes anar a un lloc, perquè ho decideixes, dius, jo vull anar a tal lloc perquè el meu cor em porta. El meu cor em portava cap a Orient Mitjà i cap a Xile, sempre. Dels altres llocs també. Però l'adrenalina comença quan agafes un mapa. L'adrenalina comença quan baixes i encarregues els bitllets. Estic parlant d'una època de luxe, no? L'adrenalina comença quan dius, és difícil, jo ho faré.
Tu creus que algunes de les coses que has fet era perquè no es podien fer?
Possiblement.
O sigui que el motor de fer-les és... No, possiblement. Això no és possible.
Jo vaig intentar fer un reportatge per lo legal a la Legió.
A la Legió Espanyola?
Quan la Legió era allò que s'apuntaven els tios que havien matat algú i per fugir. I
anys, això que estem parlant, de quan?
84, 85, no et pensis, va trigar bastant això, ho va canviar Narcís Serra, això. I acabaven de passar legionaris que estaven al Sàhara, o sigui, desert, territori, a Fuerteventura. I que se n'anàvem amb barques a caçar cabres, violar dones, morir-se perquè no sabien nedar, coses així. Hi havia un temazo. I el Miguel Ángel Sánchez de Canvi 16, que estava allà llavors al Canvi 16, li vaig dir truca al general Saez de Santa Maria i que me dé permiso per entrar en el quartel. I la carcajada del senyor aquest, que encara, encara ressona. Ja, ja, ja. Maruja Torres va entrar en la Legión.
I a tu de cop...
Em vaig posar com una moto i em vaig disfressar de mujer de vida frívola. Clar, vaig anar allà,
no.
Em poso en contacte amb tots els que després serien del Cabildo de Canàries. Aleshores, jo al matí m'anava als arxius i als llocs on em portaven els guies aquells, doncs, perquè veiés, per exemple, cementiris de no name, de nois anònims, que havien entrat a la legió enganyats perquè fessin la mili, perquè esto es para hombres de verdad, i vas a verlo estupendo, i que s'havien suïcidat dant-se cops contra la paret, eh? Però jo, de tarda, tenia una vida frívola amb el tio que em portava al quartel. Anàvem als bars que freqüentaven els paios aquests, veia les pel·lícules de karate que veien aquests, sentia les coses que deien, i jo ahí muy mona de novia del legionario.
L'has gaudit, aquesta vida frívola, també? Sí. És a dir, més enllà de que fos una clau per entrar...
No, sí, no, no, però si no em deia de gust no ho feia, eh? El legionari és de mono.
Més enllà de la feina, i també de la feina, fins a quin punt un dels motors és la recerca de l'amor, també, Maruja?
Jo és que jo sóc tan gran i he tingut tantes reencarnacions, però et diria que mirant enrere, a mi la recerca va ser del romance. Això fa molt de mal a les dones, eh? O sigui, si només disfrutes del romance i després trenques i te'n vas, perfecte. Però si creus que el romance durarà tota la vida i t'equivoques de paio o de palla...
El romance són els primers passos.
El romance és la passió, la passió, l'enamorament. L'enamorament és fantàstic. Jo he creuat oceans per romance, per passió. Però... Després, la realitat no jo no, mai he sabut gestionar-la, perquè sempre, a més, què feia jo amb la vida que m'agradava fer? Casar-me? Tenir fills? Les dones han sigut independents i han tingut un company que les ha comprès i tal, han pogut fer la meva vida. Però els homes que han fet la meva vida estaven tots divorciats diverses vegades, també, eh?
Correcte.
Ojo, i deixaven dones magnífiques i fills i filles magnífiques i anaven sempre també cap endavant i tal. Jo és que m'estimo més saber d'entrada que la maleta té que ser petita. Els bultos que arrosseguis han de pesar poc.
No t'has deixat posar la teva maleta coses que poguessis trobar a faltar?
Jo... He posat el que volia, però he tingut històries a molts països i coses, i aquí, i a tot arreu, però he sigut molt de novel·lera, no, saps? I m'ho creia tot el paquet sencer, esta vez es para siempre, tot allò. Però en el fons de mi hi havia una red de seguretat. Jo ja no feia el triple salto mortal, només una vegada o dos al principi, després si no aprens és que ets tonta. I a més jo feia eleccions clarament equivocades. Escollia tios que no podien seguir el meu ritme i que no podien...
En quin aspecte no podien seguir el teu ritme?
Bueno, casats per començar. O sigui, nena abandonada pel seu pare als 7 anys, nen. És de llibre, no? Jo volia que m'abandonessin. I podia muntar una escena, però és igual. Tornava a fer un altre reportatge i ja estava, no? No és la part de la meva vida, l'afectiva. L'he volcat tot amb els meus amics i les meves amigues. I no estic gens insatisfeta, perquè ni tan sols la família m'interessa, ja la tinc molt llunyana.
Trobes a faltar molta gent?
Bastant, cada dia més, perquè jo sóc longeva i altres no. I això... Però tinc el sistema aquest... de fer veure que estan de viatge, saps? L'últim que va morir, que va ser el Ramon Lobo.
I tant, i fa molt poc.
Quan va morir el Ramon, jo estava a Oviedo, perquè va ser a l'agost, i havien estat amb ell molt la Mònica Prieto i el Javier Espinosa, i em van dir, vamos a juntarnos a emborracharnos por él. Vam celebrar la seva vida. No, l'amor la vam... perquè ja estava fet, ja s'havia fet el funeral, ja s'havia fet tot, i ella ho havia sigut molt públic en aquest aspecte, ja estava. Volíem recuperar el nostre Ramon somrient.
És això el que t'imagines després de tu?
Jo no m'imagino res. Jo m'agradaria morir, no ho tinc al testament, però ho hauria d'afegir.
Ah, tens testament?
Sí, no, el tinc a l'hotel aquí a Barcelona. Jo vaig viatjar amb el testament i amb la... per què deia això?
No, estaves dient que jo deia que jo imaginar-se que... o no imaginar-se.
A mi m'encantaria que les meves cendres les fotessin en un magatzem xino, xinès, al secció Jarrones i Tiestos i coses així. Que, lo de tirar la cadena...
I si algú compra allò, què?
Es foti. ja de prou també està viu. No, però són horribles aquests gerros, mereixen de tot. Que perquè si no, què fas? És un problema. Però la Mònica em va oferir, tenen una casa als Picos d'Europa que té una pomera, i m'ha ofert de ficar-me sota la pomera, dic, home, la pomera, la sidra, perfecta, no? I un paisatge fascinant.
Acabo només amb una pregunta, tenint en compte el que ens estaves explicant ara. Maruja Torres, que insistim, ha rebut fa molt pocs dies aquest premi Margarita Rivière, que és l'enèsim en la seva carrera. T'he de dir que, clar, hi ha una pila de gent que t'estima moltíssim. I això sí que ho has deixat, un pòsit important.
Eh? No? Això cada... i ho sento, a més.
Ho notes, eh?
Ho sento, ho noto. I fins i tot a Madrid.
Fins i tot.
No, a Madrid hi ha gent que em reconeix. I va ser molt curiós perquè després del programa de l'Evol,
Sí.
Una sèrie de gent jove em feien l'ullet pel carrer.
Ah, sí? Ficaven l'ullet?
Un somriure i així, com diguem, que bé, saps? I això m'agrada molt, m'agrada estar propera a la gent, no haver-me separat, no?
Tenint en compte això, que ja sabem pràcticament l'última voluntat de la Maruja Torres, que és que deixin les cendres en un jarrón xino al mig d'un d'aquests comerços.
Lluiteu per això.
Tireu vosaltres.
I si de casa agafeu una mica cadun. No, però no és el que vull dir. Jo no vull, realment. Lo de la pomera no està malament.
No està malament.
No està malament. Lo de la pomera, jo estaria a prop dels meus amics. O sigui que...
Sí, finalment, només això. L'amor de la teva vida han estat els teus amics?
Els meus amics i el meu periodisme. Sens dubte. Gràcies als quals tinc les dues coses,
Una cosa t'ha portat a l'altra.
Una cosa ha portat a l'altra. I els premis, a les jurats tinc amics, i per això me'ls donen.
Maruja Torres, un privilegi, un gust poder-te saludar. Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer, Xavier. Gràcies.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Fins diumenge, estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, només fins diumenge, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Corte Inglés.
T'hi apuntes?
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank. RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de Les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a Les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1. Dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia. Us he d'ubicar la setmana passada, abans quan estàvem parlant de, a pantalles de, i parlàvem de l'entrevista que vam mantenir la setmana passada amb Eduardo Strauch i amb Maria Belón, supervivents de dues de les grans catàstrofes humanes de les últimes dècades, com són l'accident d'avió dels Andes de l'any 72, que recull la pel·lícula del Bayona, La Societat de la Nieve, o el tsunami de Tailàndia del 2004, que recull la pel·lícula Lo Impossible. Són dues catàstrofes que es van conjugar en aquest estudi de ràdio amb la conversa que manteníem amb l'Eduardo i amb la Maria, i és una entrevista que he de reconèixer que ha remogut moltes sensibilitats de molta gent, i hem rebut moltíssims missatges. I una de les persones que ens han enviat missatges és avui a l'estudi. Ella ens va dir que l'havia commogut moltíssim algunes de les coses que s'havien dit en aquella entrevista, com per exemple això.
Me sobreviví porque, por el amor, porque estaban mis seres queridos esperándome afuera, y ese fue el objetivo absoluto, lo tenemos todos, ¿no? Los sobrevivientes.
O aquest altre moment.
Ahí va, María, no importa. Aunque seas cursi, que es amar, amar la vida, amar lo que te da.
Exacto, aprovechar
cada momento.
Aprovechar la vida, amar la vida. El motor que va fer que aquestes dues persones aconseguissin ser supervivents. Avui ens acompanya una persona que ens va enviar un missatge després de l'emissió d'aquella entrevista, un missatge molt emocionant, al nostre Instagram, i vam decidir convidar-lo. Ell es diu Albert Cogul. Com estàs, Albert? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ara de seguida m'explicaràs per què et va emocionar tant aquella conversa i què té a veure amb una cosa que va significar el dia 15 d'agost de l'any 2016. On eres quan vas sentir l'entrevista?
Bueno, estava al que és casa meva actualment, que fa 5 anys que visc en una autocaravana, i estava a Baqueira Beret, al pàrquing.
Al pàrquing de Baqueira Beret.
Sí, perquè havia decidit no esquiar aquell dia, perquè anava tip, i vaig dir, bueno, avui me quedo.
Esquies molt?
Sí, em motiva. És la meva última manera d'accedir a la muntanya, i a més quan estic esquiant no me'n recordo que sóc usuari de cadira de rodes.
Aquesta és una cosa clau. L'Albert és un usuari de cadira de rodes, efectivament, i estaves... en aquell moment no tenies aquell dia ganes de pujar el diumenge passat a esquiar, i estàs al pàrquing i escoltes aquesta conversa. Què passa mentre escoltes aquesta conversa?
Bé, pues que lligo punts, no, dels sentiments que vaig tindre jo, no només en el dia que jo vaig tindre el meu accident, que va ser volant en parapent, sinó en l'instint de supervivència que vaig tindre que posar a tope dins del meu cor, dins de la meva ànima, per sortir del que m'havia passat, no?
Anem al 15 d'agost de l'any 2016, Albert, m'acabes de dir, ja has explicat als oients que vas en cadira de rodes i que vas tenir un accident fa 7 anys, 8, camilla de 8,
sí.
Fent parapent. Sí. M'expliques quina és la situació, què és el que va passar aquell 15 d'agost de l'any 2016?
Bueno, l'accident és donat a un error de pilotatge meu, per explicar-ho d'una manera molt ràpida i senzilla. Estava volant per vessant vol dir que el vent impacta contra una paret i puja cap a dalt, i jo estava aprofitant aquest vent. Quan se m'acabava la vessant passava per un coll, a buscar una ascendència per continuar volant.
Tu volaves sol?
En aquell moment sí, vam sortir tres, però el que va aconseguir més ascendències vaig ser jo i em vaig quedar sol.
On era això?
Això a Benasc.
A Benasc. I era habitual, tu feies això?
Sí, bueno, no era un gran expert, però ja hi volava, vull dir, ja sabia volar. I bueno, al passar per un d'aquests colls molt, molt prim, vull dir, de fet, per l'altra banda era un acantilat, a la sortida vaig entrar massa baix i vaig tocar una pedra. Em va tocar una pedra...
Vas topar contra una pedra de la muntanya?
De la muntanya, sí. Un roc que sobresortia un metro, pues, va anar de dos pams, vull dir, perquè vaig tocar baix. I em va donar un cop al costat.
Al costat del cos, és a dir...
No, a la cadira.
En el seient.
En el seient. Portem unes cadires que, entre cometes, ja estan protegides, però, bueno... Vulguis o no, si només que anés a 30 km per hora, l'impacte, per molt protegit que sigues. Bueno, el que va passar és de que quan tu pares la cadira, t'avança la vela, fas un picat, i clar, jo en aquell moment, supervivència 100%, vull dir, salvar, no estavellar-me, perquè vaig passar rossant els arbres a 10 metres, i vaig donar compte que, bueno, que se m'anava al cap, i em va donar temps encara el parapent cap a la vall, per tant cap a la pendent, encara que jo mantingués l'alçada, la pendent baixaria i mantindria distància. I...
Què vol dir que se te n'anava al cap?
Bueno, pues que vaig perdre el coneixement.
O sigui, dalt del parapent, mentre estaves volant, i després d'haver rebut aquest cop, perds
sí, els 15 segons de l'impacte, lluito per no estavellar-me, i quan el salvo, dic, ostres, mare de Déu, se me'n va, i em va donar temps encara el parapent cap a la vall. Cap a la vall.
Quant de temps vas estar sense consciència, per tant, el teu cos flotant a l'aire, sense un control per part teu voluntari?
Per als càlculs que vaig fer sobre el track d'alçades, calculo que vaig estar un quart d'hora inconscient.
Un quart d'hora inconscient a l'aire?
Sí, entre 10 minuts, màxim 10, 12, 14 minuts, per aquí va rondar. Més de 10, menys de 15.
Podries haver estavellat sense cap problema.
Sí, però quan em vaig despertar estava encara més alt. Vull dir...
Si tu et despertes 15 minuts després, que no ho saps ara després perquè ho has analitzat.
Clar, clar, clar.
I estaves encara més amunt.
Sí, perquè a les tardes, a les valls de muntanya, l'aire fred baixa per les valls secundàries, es fica sota de l'aire calent de la vall principal i n'hi ha una bombolla immensa de milions de metres cúbics que puja cap a dalt. I jo estava dins d'aquesta bombolla. Per tant, estava... Bueno, de fet, estava pràcticament 400 metres més amunt del lloc d'impacte.
I et despertes i què?
Llavors, bueno, va ser un despertar progressiu. Primer em vaig donar compte que estava volant, però no hi veia, tenia com un tel blanc als ulls, fins que aquest tel va desaparèixer. Em vaig quedar penjat de l'arnès, o sigui, de l'impacte, jo vaig sortir de la cadira. Llavors, bueno, vull dir, no em va costar gaire analitzar la situació. Vull dir, havia tingut un cop, m'havia quedat sense coneixement, no podia moure'm i no em feia mal.
No podies moure't?
No podia moure'm de cintura en avall.
De cintura en avall notaves que ja...
No em podia moure.
No anava.
I clar, no em feia mal. Vull dir, no em feia gens de mal. Vaig pensar, bueno, l'adrenalina m'està protegint ara, no? Vull dir, l'adrenalina, vull dir, el que fa és tapar-te el dolor al principi clar, perquè reacciones. Però clar, ara ja fa estona, no? Llavors, bueno, vaig ser conscient que tenia una lesió medular.
En aquell mateix moment.
En aquell moment.
Si no la puc moure...
Sí.
Un parapent es pot aterrar sense cames?
Sí. Un parapent és un planejador, no és un paracaigudes. De fet, els paracaigudes dirigibles estan inspirats en els parapents. És un planejador que, si troba les corrents adequades, vola pues, com un aquests avions que volen sense motor, igual.
I què penses en aquell moment, que dius no puc fer servir les cames, estic a una distància molt alta del terra, que faig?
Bueno, la primera, allò que diuen analitzar la vida en un moment, vaig pensar, dic, ostres... O sigui, soc alpinista, soc escalador de roca, esquiador, i m'acaba de passar algú que em farà que això s'ha acabat. I soc conscient que...
Això és dels primers pensaments que tens?
El primer, dic, s'ha acabat.
Si la meva vida, el que més m'agrada, el que més m'estimo, no...
Sí, sí. Així és senzill. I, bueno, s'han passat pel cap. Obrir l'arnès, no? Ai, perdona.
No, només faltaria. Obrir l'arnès vol dir deixar-te caure?
Sí.
Tu en aquell, perdona, perquè per ubicar-nos també els oients que ens estan escoltant, tu tens fills?
Sí.
I no sé si estaves casat en aquell moment o no?
Bueno, feia molt poc que m'havia divorciat. Tot, tinc una gran relació amb la mare dels meus fills, vull dir, som supercol·legues.
Si no vivies una situació dramàtica,
no,
vital.
No, la meva vida era... Bueno, tenia que anar a treballar com tothom, tenia, però bueno, tenia, no em queixo de la vida que portava, no?
I a tu passava pel cap dir que si jo no puc... Però tenia a veure amb la muntanya, és a dir, clar, si jo no puc dir, viure això que és el que més m'agrada...
Que m'acaba de treure tot el que m'omple la vida, no? I llavors, pues, bueno, pues, tal com van dir els entrevistats la setmana passada, l'amor va fer que no ho fes i digues, va, no et precipitis, Albert, vull dir, intenta solucionar-ho. I bueno, pues, com que tenia alçada de sobres, pues, me'n vaig anar a buscar un camp d'aterratge que es bon aterraven tots els biplaces de les persones que van a gaudir del parapent, a veure la muntanya des del cel, perquè volar en parapent és algo super tranquil, sempre que no feies el ruc, com vaig fer jo en aquell moment. I bueno, i vaig decidir anar a terra allà perquè clar, evidentment, si aterreu a qualsevol altre lloc i no em troben, vull dir, jo vaig mort allà, vull dir, m'havies quedat mort. I bueno, doncs vaig poder arribar en un camp d'aterratge i bueno,
com sabies on eres? Perquè...